L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hola, què tal? Molt benvinguts. Sigueu una tarda més a Ràdio Estel. Obrim les portes d'un altre Fem Família, un programa debat sobre aspectes familiars. I dic debat perquè avui ho serà molt. Per cert, en Joan Trias i a les tecles del som Jordi Carretero. Aquesta setmana que els nostres nanos, els nostres nens i nenes han tornat a l'escola, us volem oferir això, un debat sobre l'escola i sobre l'educació.
Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs tot just els alumnes ja han començat a arribar a les escoles del país amb unes mesures de seguretat establertes per tal d'evitar contagis durant aquesta pandèmia del Covid. Però malgrat tot, són suficients aquestes mesures? Hi ha hagut prou informació? Fins a quin punt segueix existint el neguit en alumnes, equip docent i en famílies? En parlem aquesta hora amb Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
També ens hi acompanya la doctora Yolanda Jordán, especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, coordinadora del projecte Corona Kids i membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
I també ens hi acompanya en aquesta conversa Carles Armengol, pedagog i col·laborador d'aquesta casa. Carles Armengol, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Deixeu-me començar amb la doctora Jordán i que li pregunti com estem ara i què hem de tenir en compte o quina segueix sent la principal prevenció per tal d'evitar el màxim possible els contagis a l'escola.
Bé, doncs, el que vam poder deduir, no?, de l'estudi que es va fer als casals aquest estiu, com comentàveu, era que, tot i que els nens ja sabíem en aquell moment que s'infectaven, i el que hem vist en aquest estudi és que són capaços també de transmetre la infecció, el que vam veure és que si es posaven quatre mesures preventives, aquesta taxa tant d'infecció com de transmissió era realment molt, molt baixa i va permetre que tots els casals poguessin tirar endavant i no s'haguessin de tancar. Només s'hagués de confinar algun grup del casal. Uh-huh. Llavors, les mesures fonamentalment eren el fet de treballar amb els grups bombolla, amb aquests grups estables, sobretot perquè és la forma més senzilla després de si hi ha un cas poder traçar, no?, quins han estat els contactes i, per tant, confinar-los. El rentat de mans, i aquí també, no?, és una mesura molt coneguda, però vam veure que era molt efectiva, sobretot quan els nens es rentaven les mans més de 5 cops al dia en aquests casals d'estiu. Després també la utilització de la mascareta i, per últim, el fet de... clar, els casals eren espais, no?, a vegades a l'aire lliure o, si no, molt ben ventilats i, per tant, aquesta era una altra de les mesures que pensàvem que era molt transcendent per actuar, no?, ara amb l'inici del curs escolar.
Això m'ha estat parlant de com ha funcionat els casals, els espais aquest estiu, però és clar, ja aquí li diria, els casals eren a l'aire lliure i ara estem parlant d'un entorn tancat. Això augmenta la perillositat o no?
Home, sí, sempre és més fàcil que es transmeti el virus en un espai tancat que en un obert, no? Però, en principi, els casals també feien activitats tancades, havien alguns que les activitats a l'exterior eren poques i també van tenir poca infecció. És obvi, que no és el mateix un casal que una escola, però per això pensem que és molt important que es posin sobre la taula i que es facin totes les mesures alhora, no? I després una altra cosa que és importantíssima també és que estem conscienciats de que a les escoles s'han de posar totes aquestes mesures i si en descobrim que n'hi ha més, doncs més encara. Però que si no ho fem bé fora de l'escola, també augmentarem els riscos, perquè els nens potser no s'infectaran i no transmetran a l'escola, però si fora d'ella ho fem malament, s'infectaran fora i ho acabaran entrant. Per tant, hem d'estar molt conscienciats de que aquestes mesures han de ser universals i no només en l'entorn escolar.
Entenc que a dia d'avui, que els nanos tornen a l'escola, l'angoixa no és només pels nanos per tornar a l'escola, com hauria de ser normal, sinó també per les famílies, com dèiem, també ens acompanya la presidenta de la FAPAC, Belén Tascón. Senyora Tascón, com esteu vivint aquest primer dia de tornada a l'escola dels infants?
Bueno, jo crec que ja ens sentim més contraposats. D'una banda, celebrem, no?, que després de 6 mesos doncs, l'alumnat pugui tornar a l'escola, que és el lloc habitual on els nostres fills i filles, no?, s'han de desenvolupar, s'han de socialitzar i han de compartir plegats i aprendre plegats. No? O sigui, per això, per aquesta banda, estem contents, però, d'altra banda, doncs, tenim en compte doncs, com ha anat tot el procés i precisament per les estudis i per les dades que ens estan aportant, doncs veiem que potser les mesures de prevenció, que no dic el protocol de protecció, és a dir, què passa quan hi ha un cas, això sabem que funcionarà, és a dir, que les escoles seran segures des del moment en què una vegada que es veia un contagi s'actuarà bé i això es podrà retenir, però veiem que totes les mesures de prevenció que s'haurien d'haver posat, doncs que van sobretot en aquest manteniment de distàncies, no?, en com reduir aquests grups. Perquè, miri, ara mateix la doctora Giordano estava comentant, és a dir, el punt que tenim de comparació doncs, són com han anat les activitats d'estiu, els grups són molt més reduïts que són les aules. Tenim aules en secundària amb més de 30 alumnes, encara, tot i que s'havien d'augmentar. Hi ha aules amb 31-32 alumnes a secundària. En primària continuem tenint aules amb 25. I després, una altra cosa molt important, aquests nens, nens i adolescents, quan surten, fan activitats extraescolars, que es barregen amb d'altres grups d'estables. Agafaran el transport públic dins de les administracions que ja estan gestionats, és a dir, que hi ha molts alumnes en un espai petit, no?
Això... Perdoni, senyora Tascón, m'està dient que, malgrat aquesta notícia que donàvem avui a Ràdio Estel, que s'han ampliat a 8.000 places de docents, hi ha escoles on les ràtios són majors a 30 alumnes?
I a veure...
Ui. 8.200. Estem tenint problemes amb la trucada de la senyora Tascón. De seguida reprenem la comunicació amb ella. Passem de moment a Carles Armengol, que ell és pedagog, com bé sabeu els oients de Ràdio Estel. Senyor Armengol, com pot afectar tot plegat als nanos? Com pot afectar, per exemple, que es donguin classes amb mascareta posada tots i no es puguin veure ben bé les cares?
Aviam, evidentment que els nanos s'adonaran d'una situació excepcional, però hem de tenir en compte que la capacitat d'adaptació dels nanos és molt gran. I, per tant, hi ha afectacions més enllà doncs, de la incomoditat, del fet de que potser en algun moment doncs, no controlin exactament la situació, se la treguin, o allò que ha corregut pels whatsapps, de que se la poden intercanviar. Sí. Tot això, evidentment, coses d'aquestes poden passar. Però, també en funció de l'edat dels nanos, però, evidentment, que el professorat, que tots els docents estan molt conscienciats de com conduir aquestes situacions, de com ajudar els nanos, i jo crec que no ha de tenir una especial transcendència, no? És a dir, evidentment, afectació, situació d'una mica d'excepcionalitat, però jo crec que no hem de generar cap alarmisme perquè ni cap tremendisme sobre aquesta qüestió. Els nanos no ho han de viure d'una manera angoixada ni amb un perill imminent de malaltia, sinó que hem de situar les coses en el seu punt just, que vol dir que hi ha un risc, però com molts i molts riscos doncs hi ha a la vida, no?
Segur que els hi ha arribat, com deia el senyor Mangol, per WhatsApp, per les xarxes, a través dels mitjans de comunicació. Hem pogut veure una nena que surt en un tall de vídeo del canal del País Valencià, si no m'equivoco, on hi diu millor la mascareta molesta, però millor posar-se la mascareta que morir-se, diu, no? Els nens ho entenen tot millor que nosaltres?
Jo crec que ho entenen. El que no hauríem... Jo he sentit o he vist aquest vídeo. El que no vull dir, el que en tot cas aquest argument explicat per una nena em sembla perfecte, perquè a vegades ells doncs simplifiquen la realitat, però el que tampoc crec és que se'ls hagi... o sigui, se'ls hagi d'amenaçar de mort, per dir-ho així, si em permeteu, doncs a l'hora d'impulsar l'ús de la mascareta o de la responsabilitat. Sobretot hem d'evitar el tremendisme per no angoixar especialment els nanos. O sigui, han d'aprendre que la responsabilitat, la prevenció, la prudència, l'han d'aprendre sense necessitat d'una angoixa desmesurada. No?
Ara en parlàvem amb Carles Armengol. Doctora Jordà, s'està insistint en mascareta, mans, distància. També amb això a l'escola n'hi ha prou?
Han de ser totes les mesures, no? com us deia abans. A mi el que m'agradaria fer un petit incís respecte a aquestes mesures és pel que fa als grups, als grups bombolla. Estem fent amb companys de la UPC, amb la Clara Prat, models de predicció, i el que veiem és que no és que canviï massa el risc de transmetre la infecció si el grup és més petit o més gran, no? En aquest sentit, no és un fet que marqui massa el fet de la transmissió. El que, evidentment, si hi ha un cas positiu, doncs no és el mateix confinar 10 nens que confinar-ne 25 o 30, perquè implicarà no només el nen, sinó també la logística de les famílies, no? Només fer aquest matís en quant al fet de prevenció. I després insistir molt també en aquest tema, no? Que on vam veure justament que havia més transmissió era en casals on havia més incidència a la població general. Per tant, remarcar una altra vegada que, bueno, penso que tots estem molt conscienciats, però de fer-ho molt bé arreu, no només a les escoles.
Ens deia la senyora Tascón, de seguida tornem a parlar amb ella, em sembla que ja l'hem recuperat, però ens deia la senyora Tascón que esclar, que molta prevenció, perquè els nens també fan extraescolars, van en transport públic. Fins a quin punt, doctora, serveix fer aquests grups bombolla si després els nanos s'ajunten amb altres nens, per exemple, a grups extraescolars, al transport públic, etc etc.
Clar, en el transport públic, sobretot, no, seria fer un esforç molt important. Des del tema de les extraescolars, el problema sobretot, no, en les mateixes escoles que fan les extraescolars d'estiu. També és cert que solen ser grupets més petits i aquestes extraescolars, en la majoria de casos, permetran també mantenir millor les distàncies. Pels esports, no, que penso que és un altre tema que també haurem d'anar vigilant, molts són més a l'aire lliure i això també pensem que pot facilitar aquesta baixa transmissió. Hi ha incògnites, encara no s'ha pogut estudiar tot, però sobretot anar molt en compte i mantenir els grups a bombolla de qualsevol manera, tot i que un mateix nen pugui estar en dos grups bombolla diferent, no? El de l'escola i el de l'extraescolar on va.
La senyora Tascón, abans, que ens estava explicant com ho vivien tot les famílies, la presidenta de la FAPAC, que mentre ens ho explicava tot, ens deia això i jo li preguntava, perquè, de fet, m'ha sobtat. Quan estàvem dient aquí que el govern havia reforçat fins a 8.000 places de docents arreu del país, la senyora Tascón ens deia, sí, però hi ha escoles on les ràtios continuen sent de 30 o més nens, senyora Tascón?
Sí, és que miri, els 8.000 són professionals. Aquests 8.000, 5.000 només són docents. Aquí hi ha una diferència molt gran. Aquests docents, en principi, només van per aquells grups que tenen, bueno, que tenien sobre ràdio. Però, tot i així, doncs, hi ha grups que continuen mantenint, doncs, 25 o més de 30, sobretot en secundària, on hi ha més pressió.
Encara més preguntes sobre tot el tema, i deixeu-me que us ho pregunti als 3 segons la vostra visió. Per exemple, segur que haureu escoltat famílies que diuen que amb aquesta situació, amb la que estem vivint ara, no s'atreveixen a dur els nens a l'escola. Per exemple, què n'opina la senyora Tascón d'això?
Home, jo crec que, a nivell individual, jo puc entendre, no, que hi ha persones que tenen més percepció del risc, perquè es troben, potser perquè tenen més vulnerabilitat, perquè tenen la situació de salut pitjor, però des d'un punt de vista col·lectiu, el dret a l'educació és el dret a l'infant. D'alguna manera el que hem de fer és garantir-la que hi hagi mesures de prevenció suficients, evidentment, per reduir les situacions de contagi i preservar aquest dret a l'educació. Perquè, miri, si no eduquen els nostres... O sigui, I fent que els nens i nenes no tinguin aquest dret, també les societats que tenen menys educació també tenen menys salut. D'alguna manera, ens pensem que perquè quedin a casa un temps no passa res, però sí que passa, no? Perquè aprendre, hem d'aprendre plegats, ens hem de socialitzar plegats. I això és molt important. I també s'estan veient que hi ha altres problemes per a aquests nens que estan a casa, que a vegades estan en situació de molta vulnerabilitat i que no ho relacionen amb altres nens i nenes.
Senyor Mangol.
Mira, el tancament d'escoles que es va fer en el primer confinament, fonamentalment, o sigui, no era per preservar els nens, sinó per evitar els contagis que possiblement es donarien, i no necessàriament en població infantil. Per tant, un lloc força segur amb les mesures que s'estan plantejant. Per tant, no ha d'haver-hi aquesta por. En tot cas, sobretot quan es parla doncs, de que si cal tancar determinats grups, si cal... tot això és de cara a evitar contagis. No perquè sigui especialment una situació de risc o de vulnerabilitat molt alta pels infants. Per tant, entenc que algú pugui tenir aquesta por i fins i tot que si té mitjans i capacitat, doncs, tampoc crec que seria cap problema que es fes una excepció enguany, i si no va a l'escola i la família garanteix doncs, d'alguna manera la seva formació, doncs, no passaria res. Però, insisteixo, no crec que s'hagi de plantejar l'escola com un espai de risc per als alumnes, perquè no ho és, o no ho és més que altres espais doncs, dels que ara parlaven, des del transport públic, des de altres, des de les places, en fi, per tant, no és un problema l'escola en aquest sentit, no? El que passa és que l'escola genera un moviment de persones, no només dels nanos, vull dir, també preocupa les entrades i sortides, l'anada a l'escola, és a dir, genera tot aquest moviment de persones que en algun moment ha calgut evitar, però, insisteixo, no perquè l'escola sigui un factor especialment perillós.
Doctora Jordan, hi estaríem d'acord amb tot plegat?
Absolutament d'acord amb la senyora Tascón i amb el senyor Mangol. El tema de la socialització dels nens de l'educació com a dret fonamental, no? És obvi, i que l'escola no és el lloc on es cou el virus, no? Com diu, que no és l'espai de risc important, com diu el senyor Mangol, igual. I simplement, a més, afegir que la infecció en la malaltia en nens és, en la immensa majoria de casos, cursa sintomàtica, i quan hi ha símptomes solen ser molt lleus. És molt excepcional els nens que acaben ingressats per la Covid. I després un altre fet que m'agradaria posar en relleu, i és que ja pensàvem que potser justament amb tanta prevenció disminuíem durant aquest hivern el risc de tenir altres malalties, com la grip, els refredats, no?, la bronquiolitis dels petits. I l'altre dia era una hipòtesi que teníem, i fa poquet, la setmana passada, s'ha publicat, no?, ja de països de l'hemisferi sud, com Austràlia, una disminució dràstica d'aquestes altres malalties que també tenen les seves conseqüències a vegades, no? Solen ser benignes en nens, però sabem que de vegades doncs, no acaben bé. Per tant, per aquests tres motius, doncs, posant a la balança el risc-benefici, els nens idealment han de tornar a l'escola.
Ja que tots tres hi estan d'acord, diuen l'escola no és un risc o no és major risc que altres llocs, segur que la doctora ha escoltat aquestes darreres setmanes i abans que els nens anessin a l'escola, a moltíssima gent dir no, l'escola no és el risc està en després de l'escola. Per exemple, una de les coses que segur no podem fer és que els nanos vagin a visitar els avis després d'anar a l'escola.
A veure, aquí és un punt molt, molt conflictiu, no? Més que els avis, clar, els nens sabem que transmeten, no? El que no sap ningú és encara si transmeten menys o més que els adults. Per tant, jo penso que el dret a veure els avis també existeix, no? Però potser el que s'hauria de fer, doncs, intentar que sigui en un espai obert, per suposar tothom amb les mesures de prevenció que calen, per suposat si hi ha un avi que tingui un risc especial de la malaltia Covid, no? Que a més està molt ben etiquetat els riscos en l'adult, no? Doncs fer una exposició mínima, la menys estona possible, no? Tenint en compte totes aquestes premisses. Tampoc hem d'ara castigar, no? O culpabilitzar el nen de no podràs veure mai més el teu avi fins aquí a que estiguem tots vacunats, no? Jo penso que les coses s'han de fer en cap. El que realment sí que pot ser un problema doncs, són les sortides i que ho estiguem fent molt bé a l'escola, com dèiem abans, i després d'allí doncs, 10 o 15 nens al parc junts, tocant-se sense haver-se rentat les mans, que es treguin la mascareta, no? O a les festes d'aniversari doncs, que hi hagi molts nens i que en un espai lúdic t'oblidis una mica de les responsabilitats que tens de prevenció. No els nens, només, sinó els pares, perquè també s'ha insinuat abans, els nens a vegades els infravalorem i si els expliquem bé les coses, tot i que siguin petits, les fan bé, no? Vull dir que han d'estar conscienciats molt bé en aquests entorns més lúdics, que no ens oblidem de que el Covid, per molt que estem al parc, pot estar passant.
Senyora Tascón, teniu la sensació que a l'escola hi ha totes les eines a l'abast perquè tot sigui realment segur, com ens esteu explicant tots tres?
A veure, nosaltres, d'alguna manera, el que hem de dir és que veiem que els protocols de protecció, que seria què passa quan hi ha un cas i tot això, estan totalment establerts. En quant a les mesures de prevenció, nosaltres el que ens lamentem és que compliments, o sigui, temes que el departament, no? que des del govern de la Generalitat doncs, va dir que seria així, com rebaixar les ràtios a primària 20, etcètera, doncs que amb això no s'hagin posat recursos per fer-ho. I que després, quan s'ha fet utilitzant, diguéssim, hores de docents d'especialistes, no? Doncs d'educació física, de música, etcètera, doncs aquestes hores de docents, de manera que en el cas de que n'hi hagi problemes, que hi hagi algun docent que es posi malalt per qualsevol cosa, una operació, quan el que sigui, doncs ens trobem que no tindrien substituts a primera hora. És a dir, el que veiem és que des del departament s'ha intentat fer la mínima despesa possible, és a dir, el mínim cost possible. I això no té implicacions de que tot està com agafat molt amb agulles, no? I que aquests moviments, aquests anuncis que s'han fet de menys de 20, doncs que no són reals. És aquí en el punt on pensem que hi ha marge de millora d'aquestes mesures de prevenció.
Senyor Armengol, des del departament s'han posat totes les mesures possibles?
Suposo que no, perquè a més és impossible. Aviam, a vegades hi ha qüestions d'aquestes com que són un pou sense fons. Jo crec que sí que potser en algun moment, més aviat el que s'ha produït és la sensació que s'anunciaven coses que després no eren exactament així o que eren molt difícils de realment portar a terme. A vegades també entre les intencions inicials i el que després es pot fer, doncs va una distància. Per tant, no ho sé, no conec. A més, la situació d'escoles és molt diferent. Aquesta és una altra qüestió important. O sigui, hi ha una heterogeneïtat molt gran en quant a tot. És a dir, en quant a ràtios, en quant a espais, bé, perquè el país és el que és, l'escolarització ha tingut el procés que ha tingut, la situació de ciutats, pobles, la demografia també és molt diversa i canviant, a més. Per tant, aquesta situació és molt diferent i és possible que hi hagi, segur, que hi ha moltes escoles amb ràtios bastant més elevades de les que inicialment es deia que tenien que ser i d'altres que segurament doncs, no i ho podran gestionar millor.
Es demano la màxima brevetat possible perquè ens queda minut i poc més per una darrera pregunta que els vull traslladar a tots tres. I és que molts diaris titulen avui que comença el curs amb incerteses. Comença el curs amb incerteses, doctora Jordán?
Home, algú d'incertesa sí que ja en el sentit que us comentava, no? De que s'ha de veure, efectivament, doncs, tot el que s'ha desplegat al final, si és efectiu, no? Com comenten els companys. I després, si es fa bé la gestió, sobretot dels casos positius, l'estudi de contacte, i el tancament dels grups bombolla, això més en l'aspecte pediàtric.
Senyora Tascón.
Sí. Nosaltres pensem que sí, que comencen incerteses, bàsicament donat perquè considerem que les mesures de prevenció doncs, s'ha fet molt anunci, però la realitat és una altra, que estem fent malabars, no? Després en com mantenim mínimament, i sí que sabem que funcionarà, suposem, és la protecció, no? Però que nosaltres el que voldríem és, sobretot, que nosaltres hem d'arribar a estar confinats constantment. Entenem que hi ha casos que passarà això, ho entenem. Però el que sí que demanem és que les mesures de prevenció doncs, facin el màxim que puguin fer, garanteixin el màxim, sense saber, evidentment, que el risc zero no existeix. Això ho sabem tots i suposo que estem en aquest punt.
Senyor Mangol, breu, sisplau.
Incertesa, sí. Por no n'hauria d'haver.
Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres. Doctora Yolanda Jordán, especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies també per participar avui amb nosaltres. I senyor Carles Armengol, pedagog, també moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres. Molt bon dia a tots tres, gràcies.
Molt bon dia.
Doncs això és el que ha donat de si aquesta xerrada amb tots ells sobre educació, ara que els nostres nanos, com deien, tornaven a l'escola aquesta setmana. Nosaltres, que ens hi tornem a retrobar d'aquí una setmana, el proper dimecres, el Fem Família de Ràdio Estel, a les tecles del Sant Jordi Carretero, i que us ha parlat Joan Trias. Adéu-siau, que tingueu tots molt bona setmana.